la derrota del feixisme. I aquells feixistes mai s'han hagut de penedir, i aquest és el problema, perquè és un problema estructural, és un problema cultural, és un problema de cultura política. El franquisme mai ha demanat perdó. El PP mai ha demanat perdó de veritat al franquisme. Una part de la societat espanyola li sembla normal al franquisme i el reivindica, i vota en Vox, i alguns voten el PP, i quan vota en Vox el PP s'espanta i comença a girar cap a la seva ultradreta. Per tant, tenim un problema molt greu, que és el PP fa coses que serien impensables per part d'un partit de dretes europeu normal. Impensable el que van fer amb l'Estatut, aquella recollida de signatures, i impensable el que estan fent ara amb els indults. És un símptoma de l'ànima franquista d'una part de la societat espanyola. És un símptoma claríssim de la lògica, de la mirada, insisteixo, d'aquesta ànima franquista del PP i d'una part important dels seus electors, i la mantenen l'ànima franquista perquè mai ningú els ha obligat a penedir-se, mai ningú els ha obligat a reconèixer que aquesta cultura franquista és incompatible amb formar part de la Unió Europea. Aquí està el drama de l'estat espanyol, no? Per tant, Europa té un problema. A part de nosaltres, que també el tenim, Europa té un problema, que és un partit que es comporta com un partit totalitari en el cor de la Unió. El que passa és que cada vegada hi ha més gent a Europa que ho veu, i cada vegada hi ha més gent a Europa que no està disposada a transigir amb això. L'informe d'ahir del Consell d'Europa és un indicador molt clar, i el 42% dels diputats que no van votar a favor del suplicatori és un indicador molt clar. Per tant, nosaltres també haurem d'explicar això, que quan el PP recull signatures contra l'indult està fent una cosa que és incompatible amb els principis i amb els valors de la Unió Europea.
Això és el que passa arreu de l'Estat si mirem cap a casa nostra, cap a Catalunya. Deixem preguntar-li si ha parlat ja amb el president aragonès des que és president.
No he tingut cap intercanvi amb ell, i jo sé que ell ha estat en contacte amb el president Puigdemont. Crec que ha manifestat la seva voluntat de venir a veure el president Puigdemont i eventualment, pel que m'han explicat, també quan vingui té el propòsit de reunir-se amb la resta de membres del govern a l'exili, i ja veurem si això es confirma així. En tot cas, evidentment, com no podria ser d'altra manera, vaig felicitar la manera que toquen aquests casos, que és de manera pública, a través del Twitter, etc., desitjant, com hem fet amb tots els altres presidents, que estigui a l'alçada del càrrec que ostenta.
Senyor Comín, com a vicepresident del Consell per la República Catalana, ja sap que tot plegat ha creat molta polseguera a l'hora de formar govern. Quin paper ha de tenir el Consell amb el nou govern de la Generalitat de cara a fer avançar el procés?
Mira, el Consell té un paper molt clar, ja el té, independentment del que facin o deixin de fer els partits en el marc autonòmic, perquè no oblidem que aquest govern de la Generalitat es mou en un marc polític i normatiu autonòmic. Llavors, independentment del que faci aquest govern, el Consell té una funció molt clara. El Consell expressa la nostra convicció que el que, la convicció dels independentistes catalans, del moviment independentista, que el que vam fer l'octubre del 17 és irreversible. No renunciem al mandat de l'1 d'octubre. Que jo sàpiga, els partits independentistes no han anat al Parlament a derogar la DUI. Mira, aquella DUI que no es va publicar, molt bé, no es va publicar, però l'han derogat? Hi ha hagut una votació anul·lant la DUI? No hi ha sigut. Els partits independentistes vam votar. Per tant, hi ha uns fets polítics, un referèndum de l'1 d'octubre, una declaració d'independència del dia 27... que considerem que tenen un valor irreversible, un valor polític, que jurídicament encara no s'han pogut materialitzar plenament, però hi ha un valor polític, hi ha un mandat polític claríssim, i per tenir un abans i un després. No renunciem a això, i el Consell és l'expressió institucional d'aquest mandat, és la conseqüència d'aquella declaració d'independència. És la prova de que Catalunya ja no és una comunitat autònoma normal com les altres comunitats autònomes espanyoles. És com la garantia que hi ha un abans i un després, i que, per tant, allò són passos que tenen un cert nivell d'irreversibilitat. A partir d'aquí, el Consell ha de fer la seva feina, que és organitzar tot el capital polític-social possible perquè aquell mandat es faci plenament efectiu. Per tant, el govern intenta, d'alguna manera, liderar, coordinar, aglutinar ciutadans, les entitats i els partits independentistes per culminar el procés. Per culminar el procés. A partir d'aquí, nosaltres ho hem dit clarament, nosaltres tenim el nostre pla de treball, per dir-ho així, entre el pla de govern i el Consell per la República, és públic, es pot trobar a la web, la gent pot veure quina és la feina que estem fent, a l'interior, l'articulació dels consells locals, amb aquesta lògica que deia de coordinar i aglutinar totes les forces. A nivell internacional estem treballant ara molt especialment amb el tema de la xarxa diplomàtica del Consell. Hem posat sobre la taula una proposta estratègica de com culminar el procés, aquest, anava a dir famós, no sé si famós per nosaltres, sí, perquè n'hem hagut de parlar molt, aquest document, que és el Preparem-nos, aquest document Preparem-nos, on expliquem que veiem que només a partir d'entomar la confrontació a la que ens força l'Estat podrem culminar el procés, i per tant intentem explicar ja amb un cert detall què vol dir això de la confrontació, perquè no siguin eslògans, perquè no siguin paraules buides, que dient la veritat, per incòmode i desagradable que sigui, la confrontació té costos per tothom, pels ciutadans, per les institucions municipals, per les institucions autonòmiques. La confrontació no es pot fer sense costos. Però veiem que és l'únic camí que ens permetrà guanyar. Del que es tracta és de guanyar. Llavors, el Consell tot això ja ho fa, independentment de les negociacions per la investidura. El Consell aquí ja hi és, fa estona, i per això hi ha 100.000 ciutadans que hi confien i que s'han inscrit en el seu registre ciutadà, i voldríem que en fossin molts més. Voldríem que en fossin, doncs, això, no? Mig millor, un millor. Però anem creixent. A partir d'aquí, el que ha passat és que els partits han vist que si volen fer honor a la seva qualificació de partits independentistes, a part de fer un govern autonòmic, han de fer una altra cosa. Sembla que s'han posat d'acord en dir hem de fer una direcció col·legiada, partits amb representació parlamentària, les entitats, i en allà hem de discutir com culminarem el procés. I és aquí on el Consell ha dit, potser el lloc on fer això és el Consell. Per tant, el que hem dit és, obrim el Consell, reformulem el que convingui per tal d'encaixar aquesta direcció col·legiada a 5 dins del Consell. Aquesta és la idea. No estem dient que la direcció col·legiada no es faci, nosaltres no som qui per dir el que hem de fer, deixar de fer els partits i les entitats, tenen llibertat de fer el que vulguin, faltaria més, el que els diem és, si anem a fer una direcció col·legiada a 5, potser és el millor és que aquesta direcció col·legiada estigui inserida en el marc del Consell per la República. I aquesta seria una mica la discussió que tenim entre mans ara mateix sobre si efectivament es fa això i com es fa.
Nosaltres des d'aquesta ràdio i des d'aquest programa que ja estarem atents a tot plegat i al que vagi passant també des d'Europa. Eurodiputat per Junts per Catalunya al Parlament Europeu, Toni Comín, moltíssimes gràcies, com sempre, una abraçada.
A vosaltres, com sempre, un plaer, una abraçada molt gran.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Cada dia de l'any, a les 6 del matí i a les 3 de la tarda, descobreix Maria a Ràdio Estel. 365 dies amb Maria, amb Àngel Rodríguez. Una advocació de la Mare de Déu que es venera a les diòcesis catalanes per cada dia. 365 dies amb Maria, amb Àngel Rodríguez. Cada dia a les 6 del matí i a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-1768 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmaen. Truca al 669-56-1768 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Aquest diumenge, a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel us oferirà en directe des del Pla de la Seu, a l'exterior de la Catedral de Barcelona, la Missa del Corpus Christi, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Ens unim de manera especial a Jesús present en l'Eucaristia. Viu amb nosaltres la solemnitat del cos i la sang de Crist, que és també el Dia de la Caritat. T'esperem aquest diumenge, a 6:45 de la tarda, a Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
20 minuts i escaig i arribarem a les 10 del matí abans d'arribar-hi, però avui volíem parlar, com sempre ho fem cada divendres en aquest Tirant pel dret amb els advocats de Digestum Legal, però atenció, perquè volíem parlar en relació a les qüestions de la polèmica sobre les diferents vacunes de la Covid. Tractem aquesta hora aspectes com l'efectivitat de les vacunes existents, el consentiment informat, la responsabilitat per possibles efectes adversos. I en parlem de tot plegat amb l'especialista en dret sanitari, la doctora Carmen Rodrigo. Doctora Rodrigo, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, Joan, a vosaltres, per convidar-nos.
La primera pregunta que em ve al cap, Carmen, és si ens poden obligar a vacunar-nos.
Aviam, jo crec que a hores d'ara tothom sap que amb la llei a la mà, el govern ens podria obligar a vacunar-nos per una situació d'urgència de salut pública. Com es va demostrar, doncs quan va començar tota la pandèmia, es va veure que s'aturava la vida econòmica, la vida social i tot plegat. Era una situació d'urgència sanitària i amb la llei a la mà se'ns podia haver obligat a vacunar-nos. El que passa és que el govern i el sistema de salut sap que el fet d'obligar genera més rebuig que no pas fer una molt bona campanya d'informació i fer veure els beneficis d'aconseguir l'immunitat, perdoneu que no sé com es diu en català, la immunitat de rebaño, la immunitat de la comunitat, és a dir...
La immunitat de grup, em sembla que es diu.
Exacte. Gràcies, la immunitat de grup. Jo deia de rebaño i, bueno, la immunitat de grup. I això s'aconsegueix quan hi ha un 70% de la població que està en una d'aquestes situacions. O bé ha passat la Covid amb tots els problemes que això comporta, que tothom heu vist que hi havia tanta gent a la UCI i que els problemes de la complexitat de la Covid és justament que hi ha persones que tenen una afectació molt greu a nivell respiratori que requereix intubació i que en molts casos acaba fins i tot amb la mort del pacient, o bé s'aconsegueix passant el Covid o bé vacunant-se a l'extrem que si tu no has passat de la malaltia de la Covid és un disbarat no vacunar-se i a més és una imprudència. I en aquest sentit... No, ens podrien haver obligat a vacunar, però es va decidir per part del Consell, del Govern, portar a terme una campanya molt important sobre el tema de la vacunació per tal de, d'alguna manera, esperonar la població a anar a la vacuna. I la realitat és que està donant bon resultat perquè tothom s'ha prestat a la vacunació i és més, hi ha cues que estan tots esperant a que els hi toqui la seva franja d'edat per tal de poder assolir la campanya de vacunació.
Això, doctora Rodrigo, pel que fa dins de les nostres fronteres, esclar, ara es comencen a veure o es comença a posar sobre la taula, ja que arribaran unes vacances que sembla ser que poden ser una mica més relaxades, com per exemple, si jo vull anar a un altre país, aquest país de referència on vaig, em pot obligar a anar vacunat ja?
Ens pot obligar a moltes coses, eh? A aquest altre país, perquè, per exemple, jo haig de fer un viatge internacional per un tema familiar a l'estiu i haig de fer escala a Amsterdam. El meu avió no viatja directe i haig de fer escala a Amsterdam. Pues només per fer escala, Amsterdam demana que porti una PCR. Jo tinc les dues dosis, els metges estem vacunats, perquè el Col·legi de Metges de Barcelona va fer una campanya de vacunació molt important. Els que estan a la pública, directament als hospitals es vacunaven, i els que estan a la privada es va obrir una campanya de vacunació. Jo tinc les dues dosis de vacunació des del mes de març, i tinc, via La Meva Salut, com tots els catalans, podem accedir a La Meva Salut i podem veure com tenim la dosi que se'ns ha posat, quina dosi, quin tipus o quina marca de vacuna, si és AstraZeneca, si és Pfizer, quin código, quin lote, tot, i la dada. Amb això ens serviria com a certificat de vacunació, no? Però tot i així, ara se'ns vol fer un certificat d'un altre tipus que es vol posar en marxa aviat, justament per afavorir els viatges, les vacances, el poder viatjar sense estar ensenyant aquí la història clínica, perquè no fora bo. Hem de mantindre la privacitat sobre les dades de salut i només poder ensenyar si estic vacunat o no estic vacunat. I si, a més, jo pateixo de diabetes o d'altres malalties, doncs ningú n'ha de fer res de tot això. Això queda dintre de la privacitat de les dades sanitàries. I llavors es vol fer ara a l'estiu un... Bueno, de fet, les autoritats sanitàries estan fent-ho de fer una mena de passaport de vacunació, podríem dir, o carnet de vacunació. Però a hores d'ara encara no s'ha posat aquest tipus de carnet de vacunació i el que podem fer és això que he dit, accedir a La Meva Salut, els que estem vacunats, i allà tenim un document que posa si ens han vacunat, amb quina dosi, quin lot i amb quina dada. I això ens pot servir, d'alguna manera, per poder viatjar. Una de les qüestions que és important o que està generada molta controvèrsia en general, al públic en general, és aquesta qüestió que està fent el Consell Interterritorial de canviar la primera dosi vers la segona. És una de les qüestions que està generant més i que hem de signar un document de consentiment informat, etcètera, etcètera. I tothom em demana, escolti, com és que ens poden fer signar un document de consentiment informat o quin sentit té signar aquest document de consentiment informat? Doncs el Consell Interterritorial és una entitat o és un organisme que ens coordina els 17 sistemes de salut de l'estat espanyol, de les 17 autonomies. És el CatSalut, el Sergas, el d'Aragón, el de Canàries, perquè la Covid no té fronteres, vull dir, i llavors, davant d'aquesta situació de pandèmia, hem d'anar tots a una, hem de fer tots el mateix. Llavors, per tal de coordinar i cooperar amb aquest tipus de qüestions que atenents a la qüestió de salut pública, tenim una entitat que es diu el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Llavors, aquest Consell Interterritorial ha decidit que els menors de 60 anys, que ja se'ls havia administrat la primera vacuna, la primera dosi d'AstraZeneca, la segona sigui una dosi de Pfizer, és a dir, una pauta combinada. La primera dosi és d'AstraZeneca i la segona és de Pfizer.
Això ha aixecat polseguera, diguem-ne?
Moltíssima, moltíssima. I si algú d'aquests, els menors de 60 anys, rebutja aquesta pauta combinada i vol, si la primera és de Pfizer, seguir amb la de Pfizer, o si la primera és d'AstraZeneca, seguir amb AstraZeneca, els hi fa signar un document de consentiment informat. I això és un desgavell. És un desgavell. I això no és que ho digui jo, és que ho està dient l'OMS, l'Agència Espanyola, l'Agència Europea del Medicamento, la EMA, ho està dient tothom. perquè el que no es pot fer és, o el que no és prudent, és fer servir un medicament fora de la seva fitxa tècnica. La fitxa tècnica del medicament és, per dir-ho d'alguna manera, o perquè els oients ens entenguin, és el DNI, és el manual d'instruccions d'un medicament. Quan nosaltres fem servir un medicament, tenim un prospecte.
Un prospecte, eh?
Exacte, és el paperet aquell petit que costa d'entendre, que cada vegada es fa més gran. Això és la fitxa tècnica del medicament. Bueno, allà està continguda gran part de la fitxa tècnica del medicament. No està del tot tota, però bueno, gran part, perquè la gent ens entengui això. Sí. Llavors, el que ens diu la fitxa tècnica del medicament és que hem de seguir amb la vacunació homogènia. És a dir, si jo tinc una primera dosi d'AstraZeneca, la segona ha de ser d'AstraZeneca. I si la primera és de Pfizer, la segona és de Pfizer. I no hem de creuar, no hem de fer una pauta creuada. És el més imprudent que hi ha.
Esclar, doctora, arribats a aquest punt, perquè moltíssima gent també segur que s'ho ha plantejat. Si jo vull vacunar-me de la segona dosi d'AstraZeneca, però l'Estat, amb tot el seu poder, diguem-ne, em diu, no, millor que et vacunis amb Pfizer. I jo m'ho crec, i em vacuno amb Pfizer. Si em passa alguna cosa, qui és el responsable? Jo per haver-ho decidit o l'Estat?
Aquí, ni que signem ni que no signem el subconsentiment, aquest consentiment que ens donen, el responsable és l'Estat. Aquest consentiment, aquest document de consentiment informat.
Per tant, de què serveix el consentiment informat?
De res. De res. Això és el que vull traslladar, perquè una de les qüestions de tot el sistema, el nostre estat...
Perquè entenc que si la vacuna no és ara mateix, dia d'avui, a l'estat espanyol, si la vacuna a dia d'avui no és obligatòria, el consentiment ja el donem, encara que sigui de forma verbal.
Però hi ha una qüestió que és important. Aquesta decisió que fan de voler-nos fer signar un document de consentiment informat per aquest tipus de pauta combinada, el que vol fer és traslladar al ciutadà la responsabilitat d'una decisió que ha estat presa pel govern, ha estat presa per l'Estat, perquè vostè ha triat la seva vacuna. Oi que no? Qui l'ha comprada, la dosi de la vacuna? Qui està fent la campanya de vacunació? Llavors, hi ha una qüestió que és important. L'estratègia de vacunació del nostre país ha estat orquestrada directament per l'Estat. Nosaltres estem allà com un rabat de vents dient, haig de vacunar-me, fan la campanya d'informació i jo vaig allà i em vacuno. Però aquesta estratègia ha estat feta des de les autoritats sanitàries del país. I la pauta combinada no està prevista a la fitxa tècnica ni d'AstraZeneca ni de Pfizer. És a dir, el que està previst a la fitxa tècnica d'aquestes vacunes és la vacunació homogènia. Si a mi em fan signar un document de consentiment informat, sigui per vacunar-me o per fer-me qualsevol tipus de tractament, el primer que m'han de fer és una campanya d'informació. Ha de vindre una persona, un metge o un professional sanitari, explicar-me totes les ets i uts, els efectes adversos, no adversos, que es donen, típics, atípics, el risc de trombosis, etc. Si aquest procediment d'informació previ la signatura del consentiment informat no es dona, aquest document de consentiment informat no serveix per res. Vostè ve d'algú que estiguin allà els vacunòdromos aquests que s'han muntat donant la informació abans de signar aquest document de consentiment informat? Oi que no? Doncs aquest document de consentiment informat per la segona dosi d'AstraZeneca no serveix absolutament per res. El que sí es vol fer és traspassar la responsabilitat al ciutadà. Però, escolti, això és un despropòsit. Absolutament. Perquè l'estratègia de la vacunació està decidida per l'autoritat sanitària i si hi ha algun tipus d'efecte advers o de situació de reactivitat, el particular té dret a ser indemnitzat per l'administració pública per tota lesió amb el seu organisme. Per tant, aquesta actitud del Consell, del Consell Interterritorial i del Ministre de Sanitat és absolutament paradoxica, és incomprensible, eh? No té explicació. I tots els científics i tota la comunitat científica està una mica com pendent. Per què s'ha pres aquesta decisió? No entenem, els professionals sanitaris no entenem el fet d'aquesta decisió d'haver de signar un document, i en canvi és divertit, és paradòxic, perquè la població quan va a vacunar-se diu no, jo vull seguir amb la mateixa vacuna, jo no vull. Vull dir, és curiós, eh? Mm-hmm. Gent, el boca a boca ha servit per escolti, jo la primera és Pfizer i la segona vull que sigui Pfizer. I si la primera és Moderna, la segona vull que sigui Moderna, i amb tot igual. Vull dir, la gent no vol. És curiós que la sabidoria popular traspassa una mica el que estan dient les autoritats sanitàries, del qual me n'alegro.
Esclar, davant d'aquesta responsabilitat que podria tenir l'Estat, qui té la responsabilitat, l'Estat o el Consell Interterritorial? I, en tot cas, quan parlem de Consell Interterritorial, ben bé de què estem parlant?
La responsabilitat és de l'Estat, que és la comunitat. El Consell Interterritorial és un òrgan de coordinació que depèn del ministre de Sanitat. Bueno. I que el president del Consell Interterritorial és el ministre de Sanitat, que en aquest moment és la Carolina Darias, i està format per als 17 consellers de salut de cada comunitat autònoma, de les 17 comunitats autònomes. Llavors, el responsable, en cas de tindre un efecte advers derivat de la vacuna, és l'administració pública, és a dir, és l'Estat directament. En el cas de la nostra comunitat autònoma, és a dir, el cas de Catalunya, seria el CatSalut directament. Que no és el CatSalut directament, sinó que és la companyia d'assegurances que té el CatSalut. La que indemnitza, la que posa els diners, és la companyia asseguradora que té el CatSalut, que en aquests moments és la companyia XAM, que és una companyia francesa, que és Société Hospitalière d'Assistance Médicale, que és, abans era la companyia Zurich. Llavors, són, en el cas de la responsabilitat de l'administració pública, la indemnització corre a càrrec de la companyia d'assegurances que està assegurant l'activitat de l'administració pública. Sí. Llavors, no s'entén massa aquesta actitud defensiva que està portant endavant el govern i el Consell Interterritorial, i els científics no ho entenen, ni els professionals de la salut no entenem el fet de que ens facin signar un document en una situació que ni se'ns dona la informació ni se'ns diu res de res, perquè és el que li he dit abans. Els vacunòdromos, que és com l'argot que s'ha posat de moda ara dir el puesto on et vacunen, els vacunòdromos no hi ha ningú donant informació. Et fan signar el document com un firme aquí i passa, no? Llavors, això, doncs, d'alguna manera, ens ha de deixar tranquils, perquè no compleix en cap cas el que ha de presidir el que es diu el consentiment informat, que és el fet de tenir una informació prèvia exhaustiva per un professional sanitari abans d'haver de signar aquest document.
Ens queden 15 segons, doctora Rodrigo, abans, però, d'acomiadar-la, sí, m'agradaria deixar molt clar, perquè ningú s'ho hagi pensat en cap moment, que ja ho hem deixat molt clar, però no estem dient ni des d'aquest programa, ni ho està dient la doctora Rodrigo, que la vacuna és perillosa o que la gent no es vacuni, en qualsevol cas, eh?
En qualsevol cas, en cap moment. El risc de trombosi és exactament el mateix que el resta de la població. Això està científicament comprovat. Jo no estic dient això, estic parlant a l'aspecte concret d'aquesta situació de pauta combinada i tot aquest despropòsit sanitari que s'ha muntat últimament.
Doctora Carmen Rodrigo, especialista en dret sanitari de Digestum Legal, moltíssimes gràcies per atendre'ns un divendres més. Que vagi molt bé, una abraçada.
A vostè, Joan. Adéu, bon dia.
Cada divendres a 9:45 del matí, Tirant pel dret, un espai d'informació i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx